Aquest és un podcast del...
Super3!
Fer història. Sabeu què és l'etimologia? És la branca de la filologia, o sigui, de l'estudi de la llengua, que es fixa en l'origen de les paraules i la seva evolució. Si hi pareu atenció, veureu que hi ha moltes paraules en català que són molt semblants en castellà o en francès, perquè tenen el mateix origen, sigui el llatí o el grec. Voleu sentir alguns exemples de paraules que tenen origen grec? Per exemple, biblioteca ve del grec biblio, que significa llibre, i teca, que significa armari o caixa. Per tant, una biblioteca és un lloc on es guarden els llibres. Vinga, una altra. Ortografia ve d'orto, la paraula grega que significa correcte, i grafia, que significa escriure. Per tant, quan escrivim amb una bona ortografia, significa que no fem cap falta. La paraula matemàtiques, per la seva banda, significa coses que s'aprenen. I la paraula filosofia significa amor per la saviesa.
Doncs bé, el nostre protagonista d'avui va ser un crac en aquests dos últims camps de coneixement. Avui us parlarem d'un grec que va viure fa una pila d'anys. Era filòsof i matemàtic, i els seus ensenyaments polítics i religiosos eren ben coneguts i molt apreciats a la Grècia clàssica. Un home que va influir en grans pensadors com Plató i Aristòtil, i per tant en tota la filosofia occidental. Un savi obsessionat pels números, perquè estava convençut que constituïen l'essència de totes les coses de l'univers. Un cervell privilegiat que va fer aportacions molt importants en el món de la geometria, però també en l'astronomia i fins i tot en la composició musical. Un mestre que va fundar una escola que era com una societat secreta amb unes normes molt rigoroses. Un dels personatges més influents de la Grècia clàssica que va fer història. Avui us parlarem de Pitàgores.
Viatgem a l'illa grega de Samos, ara fa gairebé 2.600 anys, entorn del 570 abans de Crist. Allà hi vivia Mnésarc, un artesà i comerciant que es dedicava a tallar i gravar pedres precioses. La seva esposa, Pithais, era de casa bona, descendent de la nissaga d'un heroi mitològic anomenat Anseu. Deia la llegenda que era fill de Posidó, el déu dels oceans, i que tenia una força extraordinària. De l'amor de Mnésarc i Pithais va néixer el nostre protagonista d'avui, a qui van posar Pitàgores.
Aleshores, Samos era terra grega, tot i que avui forma part de Turquia, perquè és just davant de la seva costa. Allà va créixer el noiet, que era força espavilat. Com tots els grecs de família acomodada, des de ben petit va rebre ensenyaments de poesia i de música i alguns dels seus mestres el van marcar per a tota la vida. És el cas de Creòfil, descendent d'un avantpassat que havia tingut convidat a casa l'escriptor més cèlebre de l'antiguitat, Homer, l'autor de la Ilíada i l'Odissea, on s'expliquen la guerra de Troia i les aventures d'Ulisses.
Homer és, sens dubte, el geni més gran de la literatura.
Oh, Ballard, et són sempre plaents les paraules sens treva com abans en la pau, i la guerra s'aixeca implacable.
Caram, ho sabeu els versos de la Ilíada de memòria?
Esclar. De fet, Homer els va compondre perquè es recitessin de viva veu. Si els saps trobar la musicalitat, són com una cançó. Per cert, sabies que Homer es va allotjar a casa d'un avantpassat meu?
Sí, mestre, m'ho he dit mil vegades.
Doncs ara t'ho diré per vegada mil una. Homer, el gran poeta, va ser a casa de Creòfil de Samos.
Sens dubte, aquell venerable ancià va inspirar al jovenet l'amor pel gran poeta. De fet, durant tota la vida, Pitàgores va gaudir cantant els versos d'Homer mentre tocava la lira. Un altre mestre que el va influir molt va ser Ferècides, que el va iniciar en els viaranys de la filosofia. Molts consideren que Ferècides va ser el primer filòsof que va parlar de la immortalitat de l'ànima, una idea que Pitàgores va recollir i va explicar als seus deixebles anys més tard.
Els primers anys de la seva vida, Pitàgores els va passar a Samos. Però el seu pare no parava de fer viatges a l'Orient i a Egipte, on les seves pedres precioses tenien molt d'èxit. Aleshores, hi va haver un canvi al govern de l'illa i a casa de Pitàgores van veure que la nova situació política els podia portar dificultats. El seu pare va decidir emprendre un llarg viatge i va convidar el nostre protagonista.
Tinc la intenció de viatjar a Egipte i estar-m'hi una bona temporada. Uns quants anys, de fet. Allà el negoci va sobre rodes i he pensat que per a tu també pot ser un viatge força interessant.
Per què, pare?
Doncs perquè Egipte té una cultura mil·lenària. Com que a tu t'agrada tant aprendre, podràs gaudir d'ensenyances que s'han acumulat al llarg d'una pila de segles.
Uau, quin privilegi! Seria ben ruc si no t'hi acompanyés. Moltes gràcies.
Fantàstic! Marxarem la setmana que ve. Vés-te acomiadant d'amics i coneguts.
Pitàgores es va quedar a Egipte uns 20 anys. Allà va poder estudiar astronomia, geometria, aritmètica i música. Després va seguir el viatge cap a l'Orient i es va estar uns 12 anys més a Babilònia. En tots aquells viatges i estades va conèixer savis, mags i sacerdots de diferents creences i amb tots tenia llargues converses que el van omplir d'idees i coneixements. Finalment, després de tot aquell periple, es va establir a Crotona. Us heu fixat algun cop que la península itàlica té forma de bota? Doncs aquesta colònia grega es trobava just al taló.
Pitàgores tenia gairebé 40 anys i des del primer dia s'havia enamorat d'aquella nova ciutat. I va pensar que el millor que podia fer era compartir amb els seus compatriotes totes aquelles lliçons que havia après en els seus viatges mentre seguia investigant i ampliant els coneixements. Així que va fundar la seva pròpia escola. Avui en diem l'Escola Pitagòrica. Però no us penseu que era una escola com la vostra, eh? De fet, no s'hi assemblava gaire. Tenia unes normes de conducta molt estrictes i tots els alumnes tenien un pacte per no compartir amb ningú més les ensenyances que rebien. Hi ha qui diu que, més que una escola, allò era una societat secreta.
L'escola acceptava tant homes com dones, cosa estranya en aquell temps que era molt masclista. També hi havia gent de totes les ètnies, religions i classes socials. Això sí, els alumnes havien de passar un procés de selecció molt rigorós. Era el mateix Pitàgores qui decidia si els acceptava o no. Vivien en comunitat i compartien les possessions i els qui acabaven d'arribar no podien badar boca durant les lliçons. Havien de passar anys en la categoria d'oients abans de passar a la categoria de parlants. Els nous descobriments que es feien també eren de la comunitat i cap membre de l'escola se'ls podia atribuir. Hi havia fins i tot normes estrictes en l'alimentació.
Alguns m'heu preguntat per què a la meva escola som vegetarians.
Sí, mestre. Jo sempre he menjat carn i peix i no entenc per què ara hi he de renunciar.
És ben senzill d'entendre. Oi que us he explicat que l'ànima és immortal? Que un cop morim el nostre cos es queda, però l'ànima viatja en busca d'un cos nou? Una nova llar?
Sí, mestre.
Doncs qui et diu que aquella vedella que et vols cruspir no du dins seu l'ànima d'un familiar o d'un amic teu que s'hagi mort?
Oh. Ospa, no ho havia pensat. A saber qui m'ha estat menjant tots aquests anys.
Si avui has après això, ja pots donar el dia per ben aprofitat. D'això es tracta la meva escola. D'aprendre i de descobrir coses noves cada dia.
A l'escola pitagòrica creien que l'estructura de l'univers era perfectament aritmètica i geomètrica. Per tant, estaven convençuts que tot, absolutament tot, es podia explicar amb números. Per això, les matemàtiques es van convertir en la disciplina fonamental per a tota investigació científica. De fet, el lema de l'escola era aquest: tot són números. Pitàgores impartia dos tipus diferents d'ensenyança. Una de més avançada per als membres de l'escola, que era la secreta, i l'altra per a la resta de ciutadans, oberta a tothom. Es pot dir que les matemàtiques no han tingut mai en tota la història, ni abans ni després, un paper tan important en la vida i en la religió d'una comunitat com entre els pitagòrics.
Pitàgores ensenyava algunes coses que ara sabem equivocades, com per exemple que la Terra estava situada al centre de l'univers. Però en moltes altres ocasions, les seves descobertes eren molt precises i revolucionàries. Entre els descobriments matemàtics que s'atribueixen a l'escola hi ha, evidentment, el teorema de Pitàgores. Us sona? Segur que els vostres pares se'l saben de memòria. És una llei que serveix per calcular les mesures d'un triangle rectangle. O sigui, un triangle amb un angle que fa exactament 90 graus, amb un costat més llarg i dos de més curts.
Gràcies a aquest teorema tan conegut, a dia d'avui relacionem Pitàgores amb la trigonometria, la geometria i les matemàtiques. Però heu de saber que aquesta relació entre els costats curts i el llarg d'un triangle rectangle no la va descobrir pas ell, ni ningú de la seva escola. Eren conceptes que ja coneixien els matemàtics babilonis, egipcis i de l'Índia des de feia molt de temps i els feien servir en els seus càlculs. Però els pitagòrics van ser els primers que van anunciar una demostració formal del teorema.
A la seva època, Pitàgores va ser reconegut principalment com a filòsof. I algunes de les seves grans frases sobre la vida i les nostres conductes a dia d'avui segueixen sent vigents.
Educa el nen i així no hauràs de castigar l'home.
Oh, quanta raó.
El silenci és millor que les paraules sense sentit.
Prodigiós.
Queda't tranquil de fer el bé i deixa que els altres diguin el que vulguin.
Exacte.
Quina oratòria.
L'escola va créixer ràpidament. Aquella societat secreta dels pitagòrics va arribar a tenir més de 600 membres. Al cap d'un temps, però, les diferències entre les tendències polítiques que defensaven uns i altres va fer que es dividissin en grups. De fet, els governants consideraven que tota aquella gent amb tantes idees eren una amenaça per al seu poder i els van atacar. Alguns pitagòrics van morir i els supervivents es van mudar a altres ciutats. Pitàgores també va haver de fugir de Crotona.
Alguns autors diuen que aquell atac va ser cosa d'un dels crotonians més poderosos, un tal Siló. Era el líder del partit anomenat Democràtic, però tenia un caràcter vil i tirànic. Un dia va visitar l'escola.
Pitàgores, vull tenir l'honor de ser membre de la teva comunitat.
Qui ets?
Soc Siló, un noble, ric i poderós fill de Crotona.
I per què vols formar part de la meva comunitat?
Vull saber què feu. I a tu també t'interessa que hi sigui. Pensa que sóc una persona molt influent i molta gent acaba fent el que jo dic. Si saben que estic amb tu, et respectaran encara més.
Ets superb i et sobra altivesa. No crec que hi encaixis aquí.
Què t'has cregut? No m'han donat mai un no per resposta. I no penso acceptar que em rebutgis. Pensa bé en els teus interessos.
Cada paraula que dius em sona més amenaça. Si tenia algun dubte, ja s'ha esvaït del tot. Una persona amb el teu caràcter no hi té cabuda a la meva comunitat. Gràcies per la visita, però no cal que tornis.
Com?
Siló es va enfurismar i va declarar la guerra a tots els pitagòrics. Va jurar que els mataria tots i que cremaria la seva escola. No sabem si va anar ben bé així, ni ho sabrem mai. No es conserva cap escrit de Pitàgores i tot el que sabem de la seva vida prové d'històries i llegendes que passaven de boca a orella. I ja sabeu que les llegendes sovint exageren molt les coses. Sigui com sigui, després de l'atac de la seva escola, Pitàgores va fugir de Crotona fins a Metapont, també al sud d'Itàlia, on va morir, segurament de gana, quan tenia prop de 95 anys.
Es diu que Pitàgores donava tanta importància a les matemàtiques que va demanar que a la seva tomba, en lloc del seu nom, s'hi esculpissin les taules de multiplicar. El seu llegat es va mantenir viu a través dels seus seguidors, que es van escampar per terres gregues arreu de la Mediterrània i van adoptar diferents enfocaments filosòfics. I a dia d'avui, sense saber què hi ha de cert i què hi ha de llegenda, sí que hi ha una cosa en la qual tothom coincideix. Que Pitàgores va fer història. Si t'ha agradat conèixer la vida de Pitàgores, escolta el pròxim episodi de Vam fer història. Trobaràs tots els capítols a la plataforma de continguts de Supercampus SX3 de 3CAT. Vam fer història és un podcast d'SX3 produït per Abacus amb la col·laboració de Petit Sapiens. Vam fer història amb les veus de Sònia Ferrer, Vicent Ortega Menaches i Ferran Aixalà. Guió i direcció, Ferran Aixalà. Assessorament de guió històric, Àlex Novials. Documentació, Júlia Ferrer Mundó. Direcció de so, Benet Serra. Disseny sonor, Martí Canales. Enregistrat a l'estudi La Boom. Correctora, Elisabet Camal Boix. Dissenyador gràfic, Sergi Mayenc. Contingut de xarxes socials, David Carrillo. Producció i coordinació, Eliseu Bastide. Un podcast d'Abacus amb Petit Sapiens per a 3CAT.